Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes a l'Hotel Suís. Avui, el primer programa del mes de novembre, dia 2, amb el Roger Benet a les vies de so. Arrenquem. José Manzanera ha estat destituït com a director esportiu del Centre d'Esport Sabadell. Els fets es van precipitar en el postpartit d'abans d'ahir davant de l'UCAM Múrcia, amb l'empat 1-1 del Centre d'Esport Sabadell, com sabeu, amb la compareixença del president d'Esteve Calzada després de la roda de premsa de l'entrenador Antonio Hidalgo, amb dues idees molt clares i amb mil i un matís que repassarem de seguida amb el Sergi Garcés. D'una banda, el cessament com a responsable de la direcció esportiva arlequinada de José Manzanera. De l'altra, la ratificació i plena confiança en la figura del tècnic de Canovelles, d'Antonio Hidalgo. Anem per l'última hora. José Manzanera s'ha acomiadat avui públicament, després que ahir ho fes de la mateixa plantilla, i finalment ha decidit no fer una roda de premsa com a tal, sinó emetre un comunicat a les seves xarxes socials, que és aquest que repassem amb la veu del Sergi Parc.
Finalitza una etapa que mai oblidaré. Gràcies a tots els que han format part del Centre d'Esport Sabadell durant aquestes 4 temporades. M'agradaria fer menció especial a dues persones que són al cor d'aquest club per agrair-los la seva ajuda en el meu dia a dia. Mil gràcies a l'Albert Ramos i al Jordi Branzuela. Me'n vaig amb la satisfacció d'haver-ho donat tot per aquests colors dia rere dia i sense hora d'inici ni de final. Seguiu sentint l'orgull per ser del Sabadell, passi el que passi, perquè independentment de com surtin les coses, us puc assegurar que tots els que treballen en el club donen el millor de si mateixos en cada moment. Jo seguiré animant aquest, el meu club, estigui on estigui. Arlequinat ahir, avui i sempre.
Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Són hores, són dies moguts al Centre d'Esport Sabadell. Escoltàvem ara aquest comiat de José Manzanera. Deixava la porta oberta al president Esteve Calzada a poder acomiadar-se, si ell ho creia oportú, en la mateixa sala de premsa Miguel Quereda, la nova Creu Alta, en forma de compareixença davant dels mitjans. Finalment ha optat per una nota, per un comunicat al de Paterna.
Sí, estàvem esperant quina seria la fórmula, no? Ja ens havia assegurat el propi José Manzanera diumenge a l'estadi, gairebé encara en calent amb tot el que va passar en aquest postpartit que va donar bastant de sí, com vam poder viure aquí en directe a Ràdio Sabadell, que volia donar-li un parell de voltes, que volia prendre's unes hores de calma, de tranquil·litat, de pair-ho tot plegat, i finalment, doncs, com comentes, avui ha vingut aquesta breu nota, perquè la veritat és que és una nota de 4 línies mal comptades, que diria aquell, suficient, doncs, per fer el comiat del que han estat 4 temporades del de Paterna treballant aquí al Centre d'Esport Sabadell.
Un període que diu, com escoltàvem ara mateix, de fet, no oblidarà mai. Al final ha decidit sortir sense fer més soroll, no? Podríem dir, sense destorbar el que seria l'actualitat normal d'una setmana, que evidentment tampoc és que sigui normal, però sense tenir més protagonisme.
Sí, no ha volgut fer soroll, com dius. Podríem resumir així. Hi ha dues maneres de marxar dels jocs, no? A vegades, quan és per una notícia positiva, doncs sembla que t'estens bastant més. Quan no és per una notícia tan positiva, doncs pots descarregar tintes, fer-ho allò cremant-ho tot, o pots marxar discretament, i crec que és l'aposta en aquest cas. Bé, crec no, és bastant evident que és l'aposta feta pel ja exdirector esportiu del Centre d'Esport Sabadell, de no entrar en detalls, de no entrar en matisos, de simplement fer un agraïment, diríem, generalitzat, encara que amb algun nom concret. Crec recordar Albert Ramos i Jordi Branzuela, per exemple, són dues de les persones citades en aquesta nota i com sentíem ara, i poca cosa més.
manera elegant, per tant, de marxar de José Manzanera. Si vols, entrem de ple ja en Som-hi. Aquest postpartit on es va decidir tot per acabar d'ubicar-nos a quarts de vuit del vespre, quan acaba el partit, comencen a desenvolupar-se tots els fets. A la prèvia ja sabíem, i ja ho havíem comentat, que estaven entredit el futur tant d'Antonio Hidalgo com de José Manzanera després d'empatar 1-1 contra UCAM Múrcia, per cert, amb l'equip sortint de la zona de descens, i en aquestes reunions, a la mateixa Nova Creu Alta, i s'acaba decidint una hora i poc després del xiulet final, en aquest cas amb Esteve Calzada com a portaveu, el president arlequinat, explicant les decisions preses, que José Manzanera és destituït, que Antonio Hidalgo és ratificat, i demanen fins i tot un punt de paciència per poder treballar amb calma, assegurant que la confiança segueix intacta amb el de Canovelles. De tot això, què em rescates? On posem la lupa? O directament et pregunto, a tu et va sorprendre o no et va sorprendre tot plegat?
Em va sorprendre la no destitució d'Antonio Hidalgo. De fet, va haver-hi un moment en el qual el president fins i tot va parlar que mai s'havia parlat d'ultimàtums. Bé, és cert que mai no ha sortit la paraula ultimàtum, també és cert que s'havia assegurat, i crec que el tècnic divendres ja a la prèvia ja havia anat per aquí, que el resultat d'UCAM seria decisiu, va dir per la seva feina. Anava a dir, Adri, no només ratificat, sinó reforçat, va ser el verb que va fer servir Esteve Calzada. Però bé, anem per ordre, anem per la cronologia de fets, perquè, sobretot, la primera pregunta era molt evident, no? Una miqueta a què responia aquest Antonio no, José sí, surt, estic parlant de marxar. Per què Antonio es queda i per què José Manzanera no? Doncs Esteve Calzada es va remuntar, Adri, a un parell de finestres de fitxatges enrere. No a la d'aquest estiu, perquè la gent s'ubiqui.
Fa gairebé un any.
Sinó, correcte, la que ara d'aquí poc farà un any, quan l'equip encara estava a Lliga Smartbank, a la zona de descens, i no pintava massa bé la cosa. Aquí va començar, segons Esteve Calzada, a trencar-se tot.
Tal com s'han anat desenvolupant les coses, i començaria potser des del mercat d'hivern de l'any passat, doncs s'ha anat produint una pèrdua de confiança, i al final doncs pensem que la forma de reconduir la situació és buscar algú altre que agafi la direcció esportiva, que ens ajudi a analitzar la situació de l'equip i que també ens ajudi a donar les eines al nostre entrenador, Antonio Hidalgo, per treure el màxim rendiment d'aquest equip que tenim.
De fet, aquest punt és en el qual sabem de primera mà que Antonio Hidalgo continua, perquè comença explicant que la decisió és prescindir dels serveis de José Manzanera i acte seguit diu per donar-li més eines o unes eines diferents a Antonio Hidalgo. Per tant, aquí és on es destapa la decisió de mantenir a l'entrenador a la banqueta. Això sí, Calzada va tenir paraules d'agraïment també per tota la tasca feta per el valencià, pel de Paterna.
Els que sou més vius ho heu caçat a la primera. No sé si pel factor sorpresa jo vaig haver d'esperar a
sí
que
no?
Ho digués amb subjecte, verb i predicat, perquè no m'havia...
Home, dubtes no va deixar després.
Sí,
ja, clar.
Jo crec que anava tant a la roda de premsa amb la feina feta, per dir-ho així, amb
la idea fixa, no?
Donant per fet el que passaria, que fins i tot em va costar dir... Ha dit això,
acaba de dir això ara? Sí,
i
sí.
Fins que no ho va dir amb totes les paraules, a mi em va costar. Però bé, com dius, va agrair la feina, va agrair sobretot la dedicació, el treball, la professionalitat de José Manzanera, i d'alguna manera, doncs, ara dèiem, no? José Manzanera ha volgut marxar elegantment, diríem que, tot i que no és una notícia, mai és una notícia agradable. Esteve Calzada també va voler no entrar tampoc en massa detalls i també tenir bones paraules cap al valencià.
Això d'una banda. A partir d'ara hi ha un període d'incertesa en quant a qui liderarà el projecte esportiu del Sabadell d'ara endavant. I en aquest sentit va explicar el lleidatà, el president del Sabadell, que s'obre un procés que estan estudiant amb el tarannà que acostumen a tenir en aquesta presa de decisions, qui ha de suplir a José Manzanera. Algú ens preguntava, per exemple, via xarxes socials, i en quin paper queda Miguel de Ita, el secretari tècnic. Hi va haver fins i tot una pregunta al respecte, però no va quedar gens clar si s'havia decidit alguna cosa al respecte o no, però en tot cas el que queda clar escoltant aquesta compareixença és que la idea del Sabadell és buscar un recanvi en qüestió de dies barra setmanes, és a dir, abans del mercat de Nadal, el mercat d'hivern, que supleixi aquesta figura de director esportiu com a tal, independentment del que succeeix a Miguel.
És prioritari, però no volen córrer pressa. Seria una mica el titular, allò de vísteme de prisa, no, vísteme despacio que tengo prisa, doncs vindria a ser una mica això. És evident que si estiguéssim parlant d'un entrenador, Adri, el calendari, l'agenda, et marca molt més els timings, és a dir, diumenge...
Deixa'm fer la broma fàcil, o no, veient el que passa a Can Barça, clar,
correcte,
però vaja, sí,
al cap de fi, diumenge hi ha futbol, algú hauria de seure, sigui interí, sigui definitiu, però algú hauria de seure, en el cas del director esportiu, no li vull restar feina als directors esportius del futbol per dir que ara són setmanes de relativa tranquil·litat,
sí,
o com a mínim...
El pic de feina no ve
ara. Correcte, no són tan calentes com les que són el mes de maig fins a setembre, sí. I des de finals d'aquest mes fins a finals de gener.
Sí, fins a principis de febrer.
Que és quan els mercats estan a ple rendiment, però sí que va deixar clar, com dius a Esteve Calzada, i el sentim ara, dir això, no? Que la prioritat és buscar un recanvi natural, perquè se'ns entengui, un altre director esportiu pel Sabadell, però, això sí, que el càsting el volen fer amb una mica de calma. Ningú vol equivocar-se ni precipitar-se.
Ens ho prenem amb extrema prioritat. L'únic que deia és que, per la nostra forma de ser, no ens hem volgut posar a treballar fins que ho hem decidit i hem parlat amb les persones que s'havia de parlar. No és la nostra forma de fer, doncs, treballar esquenes, buscar candidats i llavors dir-li el que ha de sortir al moment en què has trobat el que ha de venir. No, el que fem és que ens posem de manera immediata a buscar la persona. L'únic que deia que no ens volem precipitar, perquè és una decisió molt important i volem tenir els màxims ingredients possibles per poder encertar.
Per tant, aquestes eren les paraules, insisteixo, abans d'ahir, en el postpartit contra UCAM Múrcia d'Esteve Calzada, i en això ens trobem ara mateix, amb el Centre d'Esports a la recerca d'algun substitut de José Manzanera com a director esportiu del Centre d'Esports Sabadell. Avui s'acomiadava el valencià, i per tant, amb aquesta doble carpeta que ja obríem només començar, amb aquesta bicefàlia, amb, per una banda, la decisió del cessament de Manzanera, per l'altra, el refermar, no només ratificar, com deia el Sergi, Antoni Hidalgo com a entrenador del Centre d'Esports Sabadell. Intueixo, Sergi, que ara, a l'hora de parlar del futur del Sabadell fins i tot, i explicar tot el tema de despatxos, per entendre'ns, a nivell de camp, de banqueta, el següent punt que toca tractar és el d'Antoni Hidalgo.
Sí, el de l'entrenador, perquè evidentment era l'altra part protagonista de la roda de premsa, tot i que, com hem sentit ja fa les primeres respostes d'Esteve Calzado, els primers minuts de la seva compareixença, ja va deixar clar aquest i reforcem la figura del míster. Evidentment, a ningú se li escapa que des del dia de l'Atlètic Balears fins al partit contra UCAM, el seu nom va sortir a totes les llistes. Ell mateix va parlar de ja estic fart de reunions i més reunions, i sort, també t'ho dic, Adri, que ho va dir divendres al matí, perquè és que divendres a la nit encara va tenir una altra reunió. Per tant, jo crec que aquí no era conscient encara que no havia acabat la setmana de les reunions. Però bé.
I de fet et diria, Sergi, que durant el partit la sensació que jo vaig tenir, crec que tots els arlequinats van viure el mateix, és que érem a la jornada 10, però com sabíem tot el que estava en joc, el càrrec directament de gent que s'hi dedica... Les decisions que es van prendre, sobretot a nivell de canvis, a nivell tàctics, etc., va ser de aquí poso tota la carn sobre la graella, més del que seria normal en un partit jornada 10 per intentar guanyar.
Anem a dir-ho clarament, i no ho he parlat amb Antonio Hidalgo. Jo crec que Antonio Hidalgo era conscient que no hi havia volta d'enrere.
Havia,
o sigui,
de guanyar
que estava...
i... Ho dic perquè van veure Aaron Rey gairebé com si fos un pivot, van veure l'equip trencat i defensant només 3 perquè directament intenta volcar el camp a veure si arriba el segon gol contra UCAM, i aquestes decisions, si no està allò, l'espasa sobre el teu cap, segurament, tot i que ha estat valent i ha estat atrevit a l'hora de fer modificacions molt ofensives en les últimes jornades, però jo crec que els últims 15 minuts del partit responen precisament a aquesta certa angoixa de dir hem de guanyar com sigui perquè ens hi va el càrrec, la feina.
I això, insistim, que per Esteve Calzada...
Opinió, eh?
Sí, i això, insistim, per Esteve Calzada, quan mai s'ha parlat d'ultimàtums i no era tan dramàtic com potser ho estaven vivint els que estaven fora. En tot cas... Va parlar també el president del míster, també va parlar d'Antoni Hidalgo, d'aquest reforçar la seva figura, d'aquest confiar en ell fins al final, i demanant tranquil·litat a l'hora de valorar la seva feina sense que cada setmana es converteixi gairebé en un referèndum de sí o no, depenent de com vagi el resultat.
La paraula ultimàtum, de fet, no ha sortit de ningú de nosaltres. Vull dir, al final som tots persones adultes i tothom sap les normes del futbol i com va dir el propi Antonio l'altre dia en aquesta mateixa sala, si algo tenim és que parlem molt. No cal tornar-ho a dir, però sí que és veritat que veient la situació en la que ens trobem, jo el que no vull és que cada dia que vingui aquí a parlar tingui que explicar si és el seu últim partit. El que vull és que el deixem treballar. I a partir d'aquí, ojalà estigui moltíssim més temps amb nosaltres.
I per reforçar aquest missatge, una més d'aquest sentit, d'això que dèiem, de com va veure o com va sentir Esteve Calzada a Antonio Hidalgo divendres al migdia, insisteixo, a la nit encara tindria una reunió més, que no ha transcendit i tampoc donarem moltes més dades, però en aquesta idea de no cada setmana, no cada divendres es pot convertir la roda de premsa prèvia del partit de torn, començant per el d'aquest divendres prèvia a Cornellà, amb un si és el teu últim partit, si hi ha ultimàtum, si no guanyes què passa, si empata què creus, doncs Esteve Calzada insistia.
El que sí demano és que deixem treballar l'entrenador, que el deixem treballar, ens convé a tots que pugui treballar tranquil. Jo la roda de premsa que va fer el pobre aquí el divendres, vull dir, jo vaig passar molt malament escoltant-lo i jo crec que no li fem cap favor preguntant-li cada dia si creu que continuarà o no. Jo estic dient aquí que continuarà i us demano que a vosaltres i a l'afició que m'estigui escoltant, i sé que molta gent esperava que expliquéssim una cosa diferent, però sí demano que estem tots a una.
Doncs més clar l'aigua, el president del Sabadell, Esteve Calzada, que directament va arribar a dir, crec literalment, Sergi, que no era Antonio Hidalgo el màxim responsable d'aquesta crisi, perquè també va utilitzar la paraula crisi esportiva, que no pas institucional, que travessa el Sabadell.
Sí, que jo tan manit al carrer seria la típica frase de l'entrenador no és el que marca els gols, doncs el president no ho va fer tan simple, no ho va deixar amb un argument tan buit o tan elemental, sinó que va deixar clar que parla el Consell d'Administració, i per ell al capdavant d'aquest Consell d'Administració, Antonio Hidalgo no és responsable o no té la culpa, la màxima culpa, perquè al final tothom té una part de responsabilitat, de com està l'equip classificatòriament parlant. Perquè, evidentment, aquest reforç de la idea d'Antonio Hidalgo des del Consell d'Administració ve per les sensacions que transmet l'equip. Potser no, evidentment, els 45 primers minuts de l'Estadi Balear, però sí des de Tarragona fins aquí, on s'hagi guanyat o no s'hagi guanyat, el Consell, com a mínim, veu aquest grau de millora en la feina que està fent Antonio Hidalgo i, per defecte, en la que està traslladant l'equip després al terreny de joc.
Tot això pel que fa a la segona carpeta que us dèiem abans, la d'Antonio Hidalgo, una Esteve Calzada que va comparèixer més, tenint just al davant a la primera filera d'aquesta sala de premsa Miguel Quereda, el conseller de l'àrea esportiva Àxel Torres, el director general Bruno Batlle i també a Pau Morilla Giné, accionista i representant d'un bon grapat d'accions que hi ha al darrere de tots els inversors estrangers que té el Centre d'Esports Sabadell. Però Esteve Calzada també va referir-se a les famoses pintades que no només es dirigien al cos tècnic o a Antonio Hidalgo d'ara fa una setmana, de dimarts de la setmana passada, sinó que fins i tot feien referència a ell i recordem aquella famosa frase que va dir Antonio Hidalgo de compte amb activar o pitjar, no sé quin verb va utilitzar,
el
botó d'autodestrucció.
Sí, 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 aquestes pintades que, per cert, van ser ràpidament eliminades, que ningú no ha reivindicat com a seves, és a dir, ni a nivell individual, ni tampoc hi ha cap col·lectiu darrere, cap grup, cap història. De fet, llegint xarxes socials, gairebé diria que ningú li dona cap mena d'importància.
Més aviat al contrari.
Ni els més detractors, per dir-ho així.
Es desmarquen d'elles.
Volen saber res d'aquestes pintades. En tot cas, deia Esteve Calzada, primer, que si això és el que pensa un sentit, que el dia que això sigui un sentit general o que ell noti que és un sentit general, que cap problema, que ell no té cap problema en fer marxa enrere i marxar. I sobretot això, no? Que al final no creu que representin més enllà, com deia aquell, no? No representen ni el que les va fer, gairebé. Doncs això, per Esteve Calzada li va restar tota la importància deixant la porta oberta, el que també s'ha dit en més d'una ocasió. El dia que ell no es trobi satisfet amb la feina o des del propi Consell d'Administració li facin saber, doncs un passet al costat i tan contents.
Si hi ha un moment si hi ha un moment on jo veig que majoritàriament algú pense que jo pugui ser el problema, no tindré cap problema en sortir per aquella porta, explicaré quantes accions tinc i el que m'han costat, i si algú vol venir i comprar-me-les, no tindré cap problema. Però no ho puc fer perquè tinc una responsabilitat cap a aquest club que m'estimo, i una responsabilitat cap a uns companys de viatge que han vingut i han apostat pel meu projecte i per aquest club.
Doncs aquesta confiança intacta que continua existint, ho deia i ho feia palpable també Esteve Calzada respecte als companys de viatge que citava ara mateix. Clar, és que tot això ha deixat en un tercer, quart o cinquè pla, ha eclipsat absolutament el que seria un postpartit. És veritat que ahir era festiu, dia de Tots Sants, però el que seria comentar que si l'equip està bé, malament o regular, l'empat, com queda la classificació, havent tret el cap ara al Sabadell de la part baixa, ara que ha creuat ja el primer quart de Lliga, etc. Per una qüestió de timings, Antonio Hidalgo va comparèixer just abans del president d'Esteve Calzada i, per tant, també una bona embarcadeta pel de Canovelles, que va haver de comparèixer sense que s'hagués comunicat encara si ell continuava sent l'entrenador del Sabadell o no, si la figura de José Manzanera era cessada o no, com finalment sí que vam conèixer, i com quedava tot plegat. Segurament, bé, de totes perquè ja s'havien fet aquestes reunions, ell sí que ho sabia, però evidentment Sergi tampoc li corresponia a ell.
Sí, per un moment va semblar que era treure pilotes fora, després la realitat ens va venir a demostrar...
Ho vam entendre tot, no?
Que ell ja estava assabentat de la decisió definitiva, però que com no podia ser d'una altra manera, no li tocava a ell, com dius, ser qui fos el portaveu oficial del club quan... De fet, minuts després,
ell ja ho sabia, segurament.
Va acabar compareixent el president per explicar-ho tot plegat. Ho hem fet amb un petit muntatge, perquè, evidentment, com dius, del partit avui poca cosa a comentar ja, més enllà d'aquest empat, perquè tot va quedar centrat i concentrat a partir de les 7 del vespre en endavant, cap a quarts de 10 aproximadament, que va acabar una miqueta tota la història. Un petit muntatge de preguntes, per cert, teves, i respostes d'Antonio Hidalgo, no sé si dir... en un bucle de sense sortida, mentre el periodista fa la seva feina de preguntar i insistir, l'entrenador va traient pilotes fora com bonament pot, i les coses com són. No trec mèrit, Adri, el que vas fer, però se'n van sortir prou bé, perquè al final ens la va colar tots plegats, quan minuts després vam dir, ara s'entén tot plegat. Res, són uns segons, eh? Pregunta, resposta, i gairebé és allò de dir, i que ja té respost.
Al final, jo crec que aquestes qüestions no me les he de fer a mi.
El tema de si s'ha decidit alguna cosa no sigui una banda a l'altra, encara que et correspongui dir el què?
Jo continuaré treballant.
Tu et veus amb cor de continuar endavant?
Jo sempre continuaré fins que no em diguin el contrari.
I no li van dir el contrari.
Deixes que et digui un petit secret d'aquests que... Bé, ho vam dir en antena, em sembla, eh?
Sorprèn-me, no sé.
Diuen Alex Jogo, segon d'Antonio Hidalgo, que no sé si en aquell moment era conscient o simplement també va intentar torejar aquí a servidora en un moment donat. També li vaig fer la mateixa pregunta fora de off the record, allò que es diu, fora de micròfon, i la seva frase va ser jo, mira, d'aquí una estona arribo a casa i em poso el partit del Cornellà perquè comencem a treballar en el Cornellà, insisteixo. No sé si era la resposta de manual que tocava o perquè també era ja coneixedor de dir, clar, aquest m'està preguntant, jo no li puc dir que aquí continuarem tots, malauradament, tret de José Manzanera, i va torejar-me també en aquesta línia de... Ara ho entendràs tot.
Partit curiós, també, el del Cornellà a Andorra, en qüestió de segons d'anar guanyant, anar perdent, literal, eh? O sigui, en un minut va fer dos gols al conjunt del Principat d'Andorra. Tot això, el dia que Antonio Hidalgo va fer una autèntica revolució, canviant més de la meitat de l'equip, va canviar també el porter, que segurament, Sergi, sigui el més cridaner de tot, no?
Sí.
Per cert, Emilio Bernat, triat per l'audiència de Ràdio Sabadell com el millor d'aquest últim partit, perquè, clar, al final es va trencar tant l'equip que va tenir feina a última hora, sobretot, tot i que ja n'havia tret un abans.
Sí, parlàvem amb el míster, de fet, fora de rodes de premsa, i em deia, és que al final, avui, amb la tonteria, si ens cau un 1-4, ara no estaríem parlant d'aquesta confiança, segurament, i d'aquest, entre cometes, pas endavant de resultat reforçat al míster. Per sort, Emilio Bernal, com dius, va tenir una actuació en el dia del seu debut oficial amb el Centre d'Esport Sabadell, més que solvent, i a més, valorada, i ben valorada per part de l'afició. Sens dubte, el nom del dia, va acabar sent, per una raó o per una altra, va acabar sent el nom del dia.
Malgrat el golaç de Jacobo, que també és el segon consecutiu que fa el madrileny. Embarcadeta i després l'última polèmica. I ara què en el tema porteria? De cara a Cornellà, Emilio Bernat, Quique Rollo...
Jo crec que jugarà Emilio Bernat, coneixent una miqueta Antonio Hidalgo...
Sí, no serà un Fuoli la temporada passada.
No, perquè si recordes Fuoli la temporada passada, més enllà d'algun aspecte personal...
Que, per cert, deixa'm fer un parèntesi molt ràpid. Tenia massa coincidències, no ho vam dir en antena... Sí. Respecte al que va succeir aquesta setmana. Era un partit a casa, era, crec, jornada 10, amb l'Almeria, amb un penal fallat, o sigui que al final, afortunadament, el Camp Múrcia no va marcar, tot i que la va tenir.
Va tenir alguna contra tipus de les de l'Almeria, eh? O sigui,
a última hora per fer l'1-2, però el debut del que era el teòric segon porter va arribar just aquesta mateixa setmana. Parèntesi fet, deies.
Informació, opinió a banda, ja la vam donar. Jo, per mi, va ser sorprenent. A part de que hi hagi raons, evidentment, que el míster veu que nosaltres no, per mi va ser sorprenent. Però un cop ja ha estat la decisió, igual que Foley va ser un... que tothom se senti important, com a mínim així es va vendre la temporada passada, i així ho vam veure, que la setmana següent ja va tornar Ian Mackay i ja no va tornar a tocar-se mai més. Crec que aquesta vegada és un canvi d'aquests de... l'equip necessita alguna cosa, no es pot canviar a tots, però mira, a vegades també toca el porter, i com no va sortir malament, a mi em costaria creure, i ho dic així avui, a dimarts encara, em costaria creure que Emilio Bernat no sigui el porter diumenge al nou municipal de Cornellà.
I l'última... En aquest cas, no és dilluns, és dimarts, però escoltem primer de tot el Joan Fàbregas amb la seva secció, valorant, posant-li nota a l'àrbitre d'aquest Sabadell 1, Ucam 1, i de seguida li pregunto al Sergi.
L'àrbitre encarregat de dirigir el Sabadell Ucam Murcia va ser David Recio Moreno. Nascut a Tudela fa 32 anys, el navarrès acumula 6 anys d'experiència a segona B. Dit això, anem al torró. La primera jugada polèmica va ser matinera, al minut 4. Charlie Dean, defensa de l'equip universitari, va saltar amb el braç extès i va tallar la trajectòria de la pilota. Recio Moreno va veure i va assenyalar els 11 metres. Per un àrbitre és molt important començar el partit amb bon peu, i si ho l'han penal de manera encertada, dona molta confiança. Però clar, l'excés de confiança a vegades es pot convertir en el teu pitjor enemic, i en el cas del navarrès, el xou que va venir a continuació va ser dantesc. Va gesticular de manera exagerada, va voler imposar la seva autoritat a crits, i en la seva obsessió per donar explicacions va retardar constantment la posada en joc de la pilota. La groga que va treure Teo Quintero a la banqueta és l'exemple més il·lustratiu de com va portar el partit. Totes les amonestacions que va treure em van semblar correctes, fins i tot la vermella al Timira, ja que considero que no es pot permetre que un jugador s'aixequi de la banqueta a protestar com un boig. Però la seva actitud al terreny de joc enfosqueix totes les decisions que va prendre durant els 90 minuts. Per aquest motiu, l'enviem directe al grup 3, candidat al descens de categoria.
Independentment de tot això, Sergi...
Déu-n'hi-do, el grup del descens, eh?
Home, sí, t'ho diràs. La targeta blanca a Teo Quintero, què et va semblar, per cert?
Formava part de l'espectacle del pobre home. Jo...
Anava...
No.
O sigui, anava tan desbordat per moments que fins i tot li va... per si algú va perdut i no ha vist la imatge, crida a Teo Quintero... per amonestar-lo.
Que està a la banqueta.
Que està a la banqueta, que de fet tenim un rècord. Jo no recordo cap altre equip que tingui dos jugadors a aquestes alçades, jornada 10, que no hagin jugat ni un sol minut i que estiguin ja amonestats. Iago Indias, al camp de l'Atlètic Balears, i aquesta setmana Teo Quintero. Però vaja, volia ensenyar-li la groga, s'equivoca de mà, li ensenya una targeta blanca, que és on apuntava els canvis, i llavors se n'adona i canvia ràpidament de mà, i llavors sí, no és que ensenyés dues grogues consecutives, sinó que s'havia equivocat. Primer targeta blanca i després la groga. Això va ser l'anècdota. El que per mi és més greu de tot plegat és que el quart àrbitre en un parell d'ocasions es dirigís al cos tècnic, Sergi. Són fonts diferents les que ens han fet saber aquesta circumstància. Per tant, ja no és com en el postpartit que dèiem, no, una persona ens ha pogut explicar què ha passat això, sinó que ens arriben de massa llocs diferents com per dubtar de la seva veracitat, que el quart àrbitre es va dirigir al cos tècnic del Sabadell en reiterades ocasions, amb paraules literals, com per exemple pels 4 dies que us queden, que feu protestant tant.
Sí. Això és el que hem sabut. Evidentment, com diria algú, no hi ha proves gràfiques que ho demostrin, ni audiovisuals que ho puguin corroborar. Estic d'acord amb tu. Per les fonts, en plural, que ho diuen, totes amb màxima credibilitat, i aquí ho poso jo en primera persona...
I coincidint amb les paraules.
Correcte, sí. Crec que segurament, posaré en aquell condicional, segurament va ser com ens ho han explicat, per no assegurar-ho al 100%.
Greu, per això?
Molt greu, molt
si,
greu.
Si qui ha d'impartir justícia s'està encarregant de valorar si ha de continuar o no un entrenador i, a sobre, jugant amb la seva feina, de sí, tot sí. El cos tècnic, perquè, a més, crec que no anava dirigit directament a Antonio Hidalgo, sinó a algun dels seus assistents.
Una, com a mínim, una de les frases va anar a Antonio Hidalgo, segur, en persona, i l'altra era a tot el col·lectiu, anem a dir-ho així.
Però no? En general és lleig no, que qui ha de posar ordre i justícia estigui valorant si segueix o no.
Sobretot ara que em disculpin els que es dediquen al món de l'arbitratge, i tots sabem com funciona això, perquè això només pot portar una conseqüència, Adri, que és que ho senti algú, que no sigui una persona, per dir-ho així, amb les pulsacions baixes, que ho senti algú de la banqueta, des del propi Antonio Hidalgo a Juvenal, no perquè no hi és, però Ignasi Salafranca, Xavi Moñino, qualsevol, provoqui una reacció i ja sabem com acaba això.
Ja tens l'incendi i al final està fora l'entrenador
en
qüestió.
És a dir, el problema d'això, a part de lo desafortunat, per no dir una altra cosa més gruixuda, de les paraules, de qui les diu i com les diu i en quin moment les diu, és que només pot buscar, des del meu parer, només pot buscar que hi hagi una reacció que justifiqui després qualsevol altra presa de decisió per part dels àrbitres. Ja sé que potser el col·lectiu se'm tira al damunt i em diu que això no passa i que ja estic fent més, posar més llenya al foc de la que tocaria. Però per mi és completament desagradable, a part de molt, molt, molt fort, si es pogués arribar a confirmar.
Doncs Juan José Ballesteros Rubio, que era el quart àrbitre, l'aragonès...
Un amic.
Un amic. Ha fet amics al cos tècnic del Sabadell. Gràcies, Sergi. Continuem parlant de futbol. Fins ara.
Fins ara.
Seguim parlant de futbol. El Sabadell juvenil va trencar diumenge la seva ratxa triomfal. Després de 5 victòries consecutives a la divisió d'honor juvenil, l'equip arlequinat va caure 3-1 al camp del DAM, per tant, partidàs. Marc Nomen, tècnic del juvenil A del centre d'esports, recorda com és de difícil allargar una dinàmica tan positiva com la que portaven.
Guanyar-ho tot o continuar amb una ratxa tan llarga cada cop es complica més, no? Perquè al final, per estadística, estàs tard o d'hores de caure. Però nosaltres la desitjàvem molt, aquesta victòria, i la vam treballar molt i la vam lluitar molt. Al final ens quedem un punt satisfets per la imatge que donem en un camp difícil i contra un gran equip, però crec que el més just és que haguéssim puntuat.
L'equip segueix quart després d'això, però 3 punts per sobre del Girona, que és cinquè i que és el rival que passarà per Olímpia just aquesta setmana. A la primera catalana, quarta derrota seguida per un Sabadell Nord que continua sent penúltim. Contra un dels candidats a la zona alta, com és el Sant Feliuenc, l'equip de Pablo Becerril va caure 3-0 a les Grases. Carlos Silva, capità de l'equip, reconeix els dubtes que van generar l'últim partit davant del Sant Ildefons i creu que el 2-0 a la primera jugada de la represa va marcar molt el desenllaç del partit, el desenllaç final, però malgrat tot creu que si s'ha de perdre, que sigui oferint una imatge com la de Sant Feliu.
L'equip compitió, però està jugant contra un rival que tiene mucho potencial y no era tan preocupante hacer una derrota como ayer. Las sensaciones eran buenas en el partido, pero sí que es verdad que ya hacemos la cuarta derrota consecutiva y tenemos que espabilar ya.
Diumenge tindrà una gran oportunitat al Sabadell Nord a casa per espavilar, agafant les paraules literals de Carlos Silva. Rebrà el Vic Riu primer, que és el desè, però això sí, només 2 punts per sobre dels arlequinats. I un grau per sota teníem derbi. A segona catalana, el Sabadell B va demostrar la seva superioritat amb un 1-4 a Can Rull, que suposa la quarta golejada consecutiva favorable al filial arlequinat, segon a un punt del líder la Pirenaica. Omar Damba i Moja Ajani van posar per davant l'equip de Jordi López a la primera meitat. A la represa, Marc Vargas va fer el tercer i, tot i el gol de penal de Manolo, va rubricar el triomf visitant Jaume Ramoneda a 10 minuts pel final. Al mateix municipal de Can Rull vam conversar dissabte amb dos dels protagonistes del derbi. Where you is where it's at and you can't beat that with a bat.
Amb el Marc Vargas, després d'aquesta victòria 1-4 en el primer derbi de la temporada, derbi sabadellenc, entre el Can Rull Romulo Tronchoni i el Sabadell B. Marc, lateral del Sabadell B, què tal, com estàs?
Hola, molt bé, content després de la victòria.
victòria amb gol a més, que ara et feia la broma fora d'antena, et deia des d'aquella etapa juvenil quan et vaig entrevistar a Olímpia que no marcaves i em deies no, que la setmana passada no l'altra, a Ripollet també vaig veure porteria. Per tant, per ser lateral, dos desplaçaments consecutius mullant.
Sí, bueno, aquest any tenim un perfil de joc que els laterals pues, tenim més passadís i això doncs, ho estic aprofitant i intentar pujar el més que pugui.
És la quarta golejada seguida del Sabadell B, que va començar amb una ensopegada la primera jornada. Ja té nassos, no?, el que és el futbol a vegades.
Sí, bueno, el primer partit va ser una miqueta il·lògic, la derrota. Vam començar molt bé i en una jugada puntual ens van marcar el gol. I a partir d'aquí doncs, hem anat pujant el nivell, cada setmana millorant, els entrenos treballant molt bé i doncs, això s'està veient en els resultats.
Aneu com autèntics avions, eh? O sigui, avui la veritat és que des del principi se us ha posat de cara el partit amb el gol al minut 3, però tu, veure aquest Sabadell bé dona gust.
Sí, sí, al final el que es treballa als entrenos doncs, s'està veient reflectit en els partits i això és el que intentem. Al final tenim un ritme molt alt i intentem que els rivals, doncs, seguint la pilota, es cansin el més aviat possible i a partir d'aquí doncs, ens poder jugar des de la superioritat física.
Era un derbi, avui, que sempre té aquest punt de rivalitat o de morbositat. El Can Rull aquí és un rival que posa les coses difícils. En canvi, no sé si això ho teníeu ja parlat prèviament, de dir anem a pitjar l'accelerador des del principi.
Sí, sí, sí. Al final sabíem que el Can Rull ens ho posaria molt difícil. És un bon rival amb molt bons jugadors. I al final doncs, hem intentat això, començar de fort des del principi i a partir de tenir la pilota doncs, anar jugant al nostre estil de joc que ens està donant profit.
A partir d'ara què? Perquè porteu una ratxa que gairebé és difícil fer-ho millor. Quatre golejades seguides, ara toca la via a casa. Això és una carrera de llarg recorregut, no? Una marató que acostumen a dir, però de moment les primeres passes estan sent més que bones, vaja.
Sí, no, ara de seguir igual. O sigui, no hem de canviar res, estem bé, amb bona dinàmica i a seguir així.
Doncs Marc, enhorabona pel gol, per la victòria i també pel que porteu de temporada.
Moltes gràcies.
Y por parte del Can Rull, Rómulo Tronchoni, el entrenador, amb el José García Numoski, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Sabíeu ja en la prèvia que avui veníem dels candidats a l'ascens i clar, quan un partit arrenca amb un gol tan matiner, suposo que això condiciona, no?
Sí, ya lo sabíamos, que bueno, ya lo dijimos días atrás, que bueno, a vosotros también, ya las entrevistas y eso, que bueno, que sabíamos que venía un claro candidato y a la vista está, ¿no? Un equipo que, la verdad que aparte de ir dos marchas por delante, un equipo superior, un equipo que ya se veía, a la vista está, que me parece que llevaba 17 goles a favor, era un poco heavy, ¿no? Hemos intentado, bueno, hacer nuestro partido, intentar estar serio, sin tener expulsiones porque sabíamos cómo funcionamos contra estos equipos que te mueven y bueno, la verdad que dentro de lo positivo nos vamos sin expulsiones, sí que nos hacen 4 goles. Pero bueno, yo creo que es un claro candidato al campeón y yo creo que esta liga pues no es para nosotros ni para disputarla nosotros. Hay que jugar el partido y se juega y ya está.
Això t'anava a dir, no? Que suposo que em poso la teva pell i arriba el primer entrenament de la setmana ara i a la xerrada és d'aquelles que són fàcils de fer, no? De dir, nois, ens ha tocat un rival que no és de la nostra lliga, per tant, els punts, si es poden treure en aquests partits, millor, però si no, la feina s'ha de fer en altre tipus de partits.
Sí, sí, ya lo decíamos, bueno, toda la semana anterior, atrás, con el entreno, ya íbamos mentalizándonos un poco, que sabíamos que, bueno, tendría que ocurrir muchos factores para poder rascar algo, poder sumar algún punto, intentar ganar, tendría que pasar muchas cosas a favor nuestras y bueno, las cosas son claras, ha sido superior y nada, semana siguiente más y mejor.
Ara que els has vist, et pregunto pel Sabadell B, els veus pujant o no? Veient el potencial que tenen.
Yo creo que este equipo va a ir a más. Llevamos 5 jornadas, es lo que hablamos, lleva 17 goles a favor, sí que le hacen algún gol y tal, pero son muy serios, aunque no sean gente veterana ni gente que son muy jóvenes. Pero yo creo que el ritmo que llevan, eso está y eso, por mucho que no de esto, yo para mí, claro candidato a ser campeón.
I en el vostre cas, lluitant per consolidar-vos a la categoria, ara toca Sallent. Què em pots dir d'aquest desplaçament?
Bueno, este partido sí que es el que tenemos que jugar, este partido sí que son los que nos tenemos que ganar 3 puntos, aunque sea Sallent, que sabemos que es un equipo que en su campo también es fuerte, ¿no? Como todos los equipos en su casa, y esta sí que realmente en nuestra liga es donde tenemos que sacar puntos y ya está.
José, gracias y suerte en aquest desplaçament.
Muchas gracias a vosotros.
Segueix-nos a Twitter @RadioSabadell.
Si el Sabadell B és segon en aquest grup quart de segona catalana, el Can Rull Rómulo Tronchoni cau ara a la 12a plaça amb 4 punts. El Tibidabo, per contra, és 8è en aquesta mateixa classificació, zona mitjana, per l'altre equip sabadellenc amb 6 punts. L'últim, l'empat sense gols dels de Torre Romeu a Ripollet en aquesta última jornada. Tot això, com dic, el grup 4, el 5, la sabadellenca és tercera per la cua amb 4 puntets. L'equip de Jesús Rueda Betis va perdre 4-0 al camp del filial de l'Europa. Publicitat i a la tornada, entre altres coses, amb vol i futbol sala.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Entendre-ho tot de la meva hipoteca?
Ho firmo.
Ho firmo.
Que me l'expliquin sense compromís? Ho firmo.
Ho firmo.
I després triem quin banc contractar-la? Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que inclou una cita amb un especialista perquè entenguis tot el que firmes, fins i tot el preu. Demana ja la teva cita a bancsabadell.com/hipoteques.
De tornada de la publicitat, reprenem el fil on l'havíem deixat. Us prometíem que parlaríem, per exemple, d'handbol o de futbol sala, esport a la qual la setena jornada de segona B ha estat segurament la més positiva pels interessos sabadellencs del que portem de curs. Per primer cop en tota la temporada, almenys dos equips de la ciutat van poder assaborir una victòria. Un d'ells va ser el Club Natació Sabadell, que es va retrobar amb el triomf després de 4 partits seguits punxant. Els nadadors es van imposar per 6-2 al filial d'Indústria Santa Coloma gràcies a una segona part rodona de l'equip de Borja Burgos. El tècnic reconeix que necessitaven urgentment treure un bon resultat.
Crec que hem tingut dies on mereixíem guanyar i no ho hem aconseguit. Avui m'era igual el que anéssim, el que havíem de fer era guanyar, com es diu, por lo civil o por lo criminal. I així ha sigut. Així que només hi ha una lectura que és positiva i és que hem tret 3 punts, ens hem tret una càrrega de sobre i molt necessària aquesta victòria.
El club se situa ara desè a la classificació d'aquesta segona B de futbol sala amb 7 punts, 3 menys que una escola Pia que també va resoldre de forma convincent el seu compromís a la pista del Picassent. Victòria per 3-5 dels escolapis, que sembla que ja li han agafat el pols a la temporada, havent sumat 9 dels últims 12 punts en joc. A Terres Valencianes, la clau va ser sotmetre al rival des del principi en el marcador, com ha explicat el jugador Carlos Povedano.
Una victòria que nos refuerza en el trabajo que vamos haciendo cada semana. Y como bien dices, empezar ganando fuera de casa y más en un viaje, después de todo el viaje, autocar, madrugar, estar fuera todo el día, pues empezar ganando y tener, entre comillas, el partido controlado, pues ayuda mucho al equipo a conseguir la victoria.
I l'únic que, malauradament, no va aconseguir puntuar aquesta jornada va ser l'amics del Pou Escorial Insercat, que, tot i continuar cué sense estrenar el caseller, ha fet un pas endavant, com a mínim, en quant a sensacions de joc. A la pista del Mataró, els dels Marinals van caure amb honor, perdent per 5-4 i donant la cara en tot moment. De fet, els maresmencs havien encaixat tot just 5 gols en tota la temporada i l'Escorial gairebé va igualar el registre en 40 minuts de joc. El capità de l'equip, Cinto Aranda, considera que el camí a seguir per començar a puntuar és just aquest.
Mira ese resultado y 5-4 en una de las tres pistas más difíciles de la categoría. Y tal y como venían, pues la verdad que es un resultado que bueno, que es lo que buscamos, el competir, el que podemos competir contra todos, el llevarnos buenas sensaciones de cara al partido esta semana y eran las buenas sensaciones lo que queríamos llevarnos, pero estuvimos cerca de puntuar, estuvimos cerca de conseguir algo positivo en una pista muy difícil, como te he dicho.
Rematem el tema del futbol sala, baixant un graó a tercera. El grup d'Arraona va perdre per 2-0 a la pista de l'Eixample i es queda setè amb 6 punts a la classificació. Fins ara els Taronja ho han guanyat tot a casa i no han sumat res a domicili, igual que un dels equips dels quals parlarem ara. Miss Worldwide, let's celebrate. Perquè si parlàvem del fractal, els grups d'Arraona a la tercera de futbol sala, la jornada primera nacional d'handbol masculí va accentuar les dinàmiques dels dos equips sabadellencs. Per una banda, la bipolaritat del conjunt graciec de l'Oar Gràcia, que ha sumat tots els punts a casa, igual que el grups d'Arraona, i que també ho ha perdut absolutament tot a fora. A Banyoles, aquesta setmana, derrota per la mínima 31-30 a la pista de l'handbol Banyoles. Els verdiblancs van començar molt malament i van anar a remolc tot el partit, però a la segona meitat es van reenganxar. Van empatar faltant 3 minuts, però en aquest temps un únic gol, Banyolí, a falta d'un minut, va decantar el partit pels del Pla de l'Estany. Dels 30 gols de l'Oar, 14 van dur la signatura de Nil Montserrat, que explica que Banyoles és una pista que sempre se'ls ennuega.
És una pista complicada, a Girona sempre és un desplaçament llarg, complicat, és com la pista a Bordins, i a nosaltres doncs sempre se'ns complica. Però jo crec que era un partit que havíem de treure. No va ser així.
No va ser així, el Gràcia perd un lloc i és setè amb 6 punts. Cué segueix el Creu Alta Sabadell en vol, que encara no ha puntuat i que en el duel directe de la zona baixa Santa Maria de Palautordera va caure amb estrèpit 37-24 davant del Palau. Guillem Bosch, jugador arlequinat, explica que perden els partits, com per exemple aquest contra el Palautordera, per desconnexions puntuals.
Jo crec que sí, perquè a part de que el partit era molt important, la primera part vam estar allà, vam jugar molt bé i a segona part ens va passar el de cada cap de setmana que ens agafen, o sigui, tenim 3 pèrdues de pilota tontes i ens veiem a baix i ja pues, en 5 minuts tirem el partit. I això ens va fer molt mal perquè vam aguantar tota la primera part, vam jugar molt bé la primera part i en 5 minuts vam tirar el partit.
Jordi Altés, amb 6 gols, va ser el màxim anotador creualtenc. Aquest dissabte, per cert, hi haurà derbi al carrer Boccaccio. Oar Gràcia, Creu Alta Sabadell. Veurem si hi ha sorpreses o si aquestes dues dinàmiques accentuades encara van a més. La bipolaritat de l'Oar, infal·lible a casa, sense puntuar fora, o la nefasta ratxa arlequinada. Informacions en format més breu. Iker Pajares ha perdut la final del primer memorial Eduardo Palanca contra Borja Golán. En el duel entre els dos millors jugadors d'esquash del país, el sabadellenc va acabar caient a Paterna, València, per 3-16-2 contra el gallec en un partit que va durar més d'una hora i mitja. Pajares dominava per 2-1, però va perdre els dos darrers sets per 11-8. Abans, l'esquashista local havia guanyat les 4 rondes prèvies pel mateix marcador de 3-0. Aquest torneig no era computable pel rànquing PSA, on Iker Pajares es troba situat al 27è lloc mundial. La següent cita internacional del sabadellenc serà d'aquí a 12 dies a Londres, al Canary Wharf Classic. Parlem també de waterpolo. L'Astralpool Natació Sabadell ha superat els dos tràmits que tenia a la divisió d'honor. En el cas del masculí, els waterpolistes de Quim Colet van guanyar 18-6 al Rubí en un partit en el qual els rubinencs van maquillar el marcador amb un darrer parcial de 3-4. Fran Valera, amb 5 gols, va ser el màxim anotador, seguit dels 4 de Marcel Tecles i de Costa Aberca. Els sabadellencs van escapar-se en el marcador de sortida i van tenir un partit plàcid que els situa segons a la Lliga, 3 punts per sota de l'Atlètic Barceloneta. I guió similar pel femení, a qui li va costar una mica més d'arrencar a la piscina del Catalunya, però després també va agafar marge. Com en el cas dels nois, el Cata va aprofitar l'últim quart per ampliar el seu compte golejador fins al 12-20 final. Judit Forca s'ha situat líder en el rànquing de màximes golejadores de tota la Lliga amb les 8 dianes que va anotar l'esquerrana sabadellenca en aquesta última jornada. L'equip de David Palma, més, és el nou líder de la Lliga per la diferència de gols, empatat, això sí, a 12 punts amb el Mataró. I, per últim, algunes de les millors raquetes de pàdel del World Padel Tour s'entrenen al Club de Pàdel Sabadell, al carrer Calassanz i Duran. Parlem de noms propis com Juan Alday, com les campiones de Catalunya, Lucía Sanz i Marta Marrero, de les millors del rànquing mundial. De fet, per exemple, la catalana Lucía Sanz ha estat primera al rànquing del circuit l'any passat, o per exemple Àlex Colombón o Jessica Castelló, que també venen de guanyar un Challenger. Tots 5 s'entrenen, insisteixo, aquesta setmana al Club de Pàdel Sabadell. D'aquesta forma arribem al final del programa, un hotel suís que hem fet amb el Roger Benet a les vies de so. Tota la informació, com sempre, arroba Ràdio Sabadell a les nostres xarxes socials o a radiosabadell.fm, on trobareu el podcast d'aquest hotel suís i de la resta de programes de la graella de la 94.6. Pel que fa a l'hotel suís, demà més, una abraçada enorme. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.